El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a Ràdio Estel, el protagonista. Ja ho tenim tot preparat perquè en Joan Trias. Joan, com estàs?
Hola, què tal? Bona nit, Mercè.
Doncs ara el Joan d'aquí res, ens revelarà qui és el protagonista d'avui, però abans us presento a part de l'equip, en Toni Huguet de les Vies de So. Què tal, Toni? Bona nit. Bona nit, Toni, i també a la producció, en David García. Ara sí, Joan, preparats?
Som-hi.
Anem-hi.
El protagonista d'avui és...
Doncs, de fet, la protagonista d'avui és Pilarín Vallès. Neix a Vic el 1941, en ple franquisme. Estudia a la Facultat de Belles Arts de Barcelona i allà la descobreix la pedagoga Marta Mata, que la introdueix en el món professional. L'any 1964 publica el seu primer conte per nens a l'editorial La Galera, El meu pardal, i comença a col·laborar amb la revista Cavall Fort. Des de l'inici fins ara, la Pilarín ha publicat més de 800 llibres, alguns traduïts fins i tot a 8 idiomes. Ha col·laborat en innumerables publicacions, exposicions d'obra original i els seus dibuixos s'han aplicat a tot tipus de suports i formats. És un artista compromès amb el seu país, Catalunya, i es reflecteix clarament en el gruix de la seva extensa obra. Així mateix, la seva gran qualitat artística i humana li ha permès il·lustrar qualsevol escenari, indret o personatge de tot el món i de totes les èpoques. L'any 1991, la Generalitat de Catalunya li va donar la Creu de Sant Jordi i a l'abril del 2011, Vic li va concedir la Medalla d'Or de la ciutat. Per aquest motiu es va fer una gran exposició antològica Benvinguts al Circ de la Pilarín, que ha itinerat per diferents ciutats. Fa uns anys, 18, de fet, es va crear el Premi Pilarín Vallès de contes escrits per nens i nenes. Avui, el protagonista de Ràdio Estel és, doncs, Pilarín Vallès i el seu món màgic.
Bona nit, Pilarín Vallès.
Oh, bona nit! I molt emocionada que us recordeu de tantes coses meves.
Ai, Pilarín, primer de tot, enhorabona per aquests 80 anys, eh, Pilarín? Felicitats.
Sí, per 80 anys no han començat gaire bé. Oh, algú m'ha dit, els que no s'han acabat bé han set els 70.
Ah, això també és veritat.
Ara hem de començar bé, eh?
Com et trobes per això, Pilarín, d'aquella ensopegada que, com ens deies,
eh? Estic enguixats, vas una mica matussera, però per lo de més bé, gràcies a Déu.
I ara no podràs dibuixar. Pots dibuixar igualment, Pilarín.
Sí. Sí? Els tres únics dits que m'han quedat lliures són els de dibuixar.
Mira.
Et dono moltes gràcies a la providència, perquè jo sense dibuixar sóc com un gat engabiat.
Ai, Pilarín, primera pregunta que et volem fer, perquè és que ho podríem resumir-ho així. D'on ve aquesta alegria innata de Pilarín Vallès?
No ho sé. Això... No et pensis, a vegades també m'enfado, eh? Però, per exemple, per mi dibuixar és una cosa tan necessària que el dia que no ho puc fer estic molt neguitosa. Doncs això ho he pogut fer, per firmar per Sant Jordi. Hem fet aquest Sant Jordi tan estranyot, però potser més valorat que mai, eh? Més valorat que mai que la gent pensés en els llibres, en les roses, en Catalunya.
Sí. Pilarín, per això, per començar també, quin nom t'agrada més, Victòria o Pilarín?
De verdad, no m'agrada gaire cap dels dos. Si jo hagués hagut de triar... Però em sembla que sé per on vas, eh?
A veure si ens ho pot explicar.
Sí, perquè la meva mare... El meu pare era de la Lliga, era més aviat de la Lliga. La meva mare era mig andalusa, mig argentina, i va tenir un germà condemnat a mort per la guerra, que es va salvar per circumstàncies molt estranyes. I... Llavors em volia posar Victòria, però el meu pare va dir, no, de cap manera, pobra criatura, quedarà tota la vida amb aquesta marca i vés a saber si es gira la truita. I llavors van decidir posar-me a Pilar, que és una mare de Déu, que totes les mares de Déu són molt maques, però si no m'haguessin posat Montserrat o Maria, simplement, poder, és més bonic de so, perquè això de Pilar, la Pilar, saps?
Sí.
Sona una mica com el Pilar d'un edifici que no deixa caure l'edifici.
Però l'has portat bé per això el nom de Pilarín.
Sí, 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 sí. Sí, perquè, és clar, és el que tinc.
És el que hi ha.
Ara, quan érem petites, em deia Nin.
Ah.
Perquè era molt aficionada als diminutius.
Sí.
Però els meus cosins, els nens d'aquell temps, eren molt polititzats. I els meus cosins em deien Lenin, Lenin.
Ah.
I jo m'enfadava molt.
Clar.
Perquè no volia ser comunista. Sí. En aquell temps,
clar,
els comunistes eren els més dolents de tots.
Sí, 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 sí. I llavors ens va venir Pilarín, que quedés Pilarín, el nom de Pilarín.
Va quedar Pilarín, va quedar Pilarín.
Pilarín, què li va ensenyar la Tureta?
La Tureta era la meva àvia.
Uh-huh.
Li deien Tureta, és veritat, que és un nom molt bonic.
És preciós, m'encanta el nom de Tureta.
És molt dolent, sí. Ella era filla d'en Joaquim Vayreda, era la filla gran, el va acompanyar molt en els últims temps, quan ell ja estava molt malalt. I és un avi que jo me'l miro amb molta admiració, perquè era molt bona persona, molt bon cristià i molt bon català. Ho tenia tot.
Ho tenia tot, però, eh?
A més, amb una discreció i amb una naturalitat que no hi posava tampoc gaire èmfasi, sinó que senzillament feia coses per tot això. I la Tureta era la seva filla, que va veure que a mi m'agradava dibuixar i em seguia la pista. Em mirava els dibuixos, em deia aquest t'ha quedat bé, aquest no tant, i em va ensenyar perspectiva. Que per un nen molt petit era una cosa preciosa de saber.
Totalment. Pilarín, si no haguessis fet de ninotaire, què t'hagués agradat fer?
No serveixo per res.
Increïblement
maldestra. Si hagués treballat en un banc, hagués obert la porta als lladres. Quan vaig ser senyora de casa, sí, ja els hi vaig dir: doneu gràcies a Déu que no heu quedat embarenats, perquè era molt fàcil d'equivocar-me amb la sal, el sucre o, jo què sé, l'àcid clorhídric. I no serveixo gaire per res. En canvi, un cop estic en el món del dibuix,
sí,
em sento lliure i em venen idees, me'n venen encara.
Una mica els teus dibuixos, ara en parlarem, Pilarín, però és una mica la visió de com veus tu el món?
Segur que és la interpretació que em faig, perquè m'agrada apoyar-me en coses reals. Després les subratlles una mica, els hi dones una mica més d'èmfasis perquè s'entenguin, però m'agrada molt basar-me en coses que he vist, que copso de la societat. És la meva inspiració, això.
Pilarín, és veritat que al casar-te amb el teu marit li van dir, com no la deixis dibuixar, prepara't.
Sí. Tenia un tio, jo, que es deia Àngel Margenat, però venia de catalans, però com que eren argentins, li deien Margenat.
Sí.
El tio Marginat, que era alt i gros. I el meu marit no era alt i gros, era primet i petitet.
Sí.
I el va agafar per les solapes el dia del casament i li va dir, com no la dejes dibujar, te las verás conmigo. I el meu marit, em penso, no m'hagués deixat dibuixar igual. Però en aquest aspecte va ser pioner.
Sí.
Perquè moltes dones de la meva generació varen perdre l'oportunitat de fer una carrera artística per culpa que els seus marits no les deixaven. Avui dia sembla una cosa impossible, però us ho prometo que no fa tants anys i era així.
Clar, perquè tu vas estudiar Belles Arts, no? A Barcelona... I allà vas tenir l'oportunitat, bueno, de conèixer la pedagoga Marta Mata, que et va introduir, no, en el món professional, Pilarín.
A Marta Mata li dec moltíssim i vaig aprendre moltíssim d'ella. Era una pedagoga molt conscient de que treballava pels nens. Més que grans teories pedagògiques, que també, ell era conscient que havia de ser útil als nens, els nens d'aquella generació que vivien en una cultura que no era la seva, en tots sentits, eh? Perquè, per exemple, els únics llibres que es veien per aquí, moltes vegades eren traduccions de llibres americans, ell ens deia, com pot ser que un nen només vegi llibres en què la gent esmorza una panotxa de blat de moro. Perquè, és clar, aquí veure un llibre que esmorza una panotxa de blat de moro està bé per veure que el món fan altres coses. Però semblar que tothom del món, menys nosaltres, pren panotxes de blat de moro. I en aquest aspecte vam aprendre molt de la Marta Mata, a Fina Rifà, a Maria Rius i jo, que estàvem allà a Belles Arts, parellant-nos amb el nu d'un gitano, amb tanga, que teníem allà a Belles Arts, fent una pose com heroica, i va venir la Marta Mata, i entre 200 persones ens va triar nosaltres tres, que em penso que encara estem en actiu totes tres.
Mira, però és veritat, Pilarín, que en els teus dibuixos mai poden faltar els teus nets?
Els hi poso.
Explica'ns això. Em va semblar preciós.
És com allò de Wall-E. Vaig començar quan en tenia dues, que eren molt petitones, però les vaig començar a posar perquè es busquessin en els llibres. Es busquessin i es trobessin. Ara en tinc 8 de nits. Ara ja són grandots. Però fins i tot els faig sortir. Perquè potser un dia tornaran a mirar els llibres per ensenyar-los als seus nens, potser. I llavors em farà molta il·lusió que s'hi retrobin, que jo havia pensat en ells.
És un record preciós. Per cert, Pilarín, tu te'n recordes del teu primer dibuix? Quin va ser?
No molt, perquè a mi m'agradava dibuixar quan era molt petita. Però una cosa molt petita que la meva germana em va dir: dibuixes a la gent de perfil. Jo pensava, perfil, què deu ser perfil? Perquè era una paraula que no feia servir jo habitualment. I és veritat, els primers dibuixos que recordo eren gent de perfil. Devia tenir una arrel egípcia, jo, o un cantó. I me'n recordo ben bé quan vaig decidir fer la gent de cara. Però de cara, no els hi he fet mai. Sempre els faig una mica de cantó.
Ah, fixa't.
Encara que sigui una mica girats.
I què és el primer que els hi dibuixes en aquestes carones tan màgiques?
Els ulls.
El primer són els ulls.
Si els ulls queden bé, tot el dibuix queda bé. Els ulls, per exemple, admiro molt a l'Hergé quan dibuixa el Tintín, que per fer els ulls fa una ratlleta i prou. Perquè els ulls, només indicant cap allà on miren, donen moltes pistes a l'espectador de on passa l'escena important. La gent mira cap allà on passa l'escena important. I amb els ulls, amb ninetes, les ninetes van dirigides al lloc important. Jo no sabria treballar sense els ulls amb ninetes. I en canvi Verger en sap tant que pot prescindir de les ninetes, no li calen.
I les ninetes en els teus dibuixos són molt importants, perquè si recordeu, ara és molt fàcil que us vingui al cap un dibuix de Pilarín Vallès. Veiem moltes històries en un dibuix de Pilarín Vallès i trobem moltes històries. A què es deu aquest motiu, Pilarín?
Això és una mica allò que parlàvem, que a la vida qualsevol l'acte més dramàtic, vas amb un enterro, però sempre hi ha un que se li escapa el riure per alguna cosa. Un riure imprudent, improcedent, innecessari, però que poder ve dels nervis o vés a saber de què. A l'escena que fa més riure, sempre n'hi ha un que li trepitja en el peu, en el ball de la festa major. Sempre hi ha una noia que porta unes sabates molt fines i que ve un matusser i pum, li trepitja el peu. Això forma part de la vida. Aquest conjunt de petitets drames i de petitetes alegries i de històries diferents. La gent ho veuen diferent. Veuen diferent una mateixa circumstància.
Pilarín, portes ja camí? Ara no sé, ara rectifiqui'm, eh? Ja han passat el límit dels 1.000 llibres il·lustrats, Pilarín? Quants llibres portes?
Sí, heu dit 800 i no gosava corregir-lo.
Ah, són ja 1.000.
No ho sé ben bé. Ah. No ho sé ben bé, perquè em sembla que la meva filla m'ho amaga. Però algun dia molt important, sí, que tenim en perspectiva. Però jo diria que ja hi som. Si no hi som, falta molt poc per arribar als 1.000 títols.
Déu-n'hi-do.
Sí.
D'aquests 1.000 títols, Pilarín, sé que La Bíblia de Tots, del 2013, és un llibre que et va fer molta il·lusió il·lustrar.
Molta il·lusió, dels que més. Em feia molta il·lusió i no m'havien encarregat. A la revista Gesto fèiem una cosa que se'n deia Personatges de la Bíblia, però era un còmic amb unes vinyetes petites, que m'agradava molt de fer-ho, però no era ben bé la Bíblia, eh? La Bíblia, tal qual. Per fer-hi entrar els nens, perquè els nens veiessin un superinteressant, un super pedagògica i un supercomplexa, que és aquesta història. I la meva filla, una vegada que l'editorial Claret varen dir què podríem fer, de seguida va dir, ui, a la mare li agradaria. Jo no hi vaig anar en aquella entrevista. Quan va arribar, li vaig fer una abraçada, perquè m'hauria sigut molt greu morir-me i no haver tingut ocasió de pintar coses com el rei Salomó i la reina de Saba, la torre de Babel, els germans Macabeus. Són unes històries formidables, eh?
Totalment. I a part, li he sentit a dir, Pilarín, que, i m'ha agradat moltíssim, que la Bíblia és un gran text literari per nens, que la poden llegir tots els nens, siguin o no creients, no? Perquè cada nen farà la seva pròpia interpretació.
I tant. És un gran text literari que és un fonament importantíssim de la nostra cultura. Una vegada en Sor Ribes, que no era creient, m'explicava esbarat una història, que hi havia un nen que mirava La Passió de Pasolini i la mare li diu, vés-te'n a dormir, que demà te'n vas de campaments i t'has de llevar molt d'hora. Diu, mare, és que vull saber com s'acaba aquesta història. I ell deia, és terrible, perquè culturalment estem nodrits de totes aquestes històries. Formen part de la nostra cultura. El tema fe és un tema diferent. La gent que tenim fe ho mirem molt diferent, la Bíblia i l'Evangeli. Però conèixer-lo, jo crec que és una base cultural imprescindible per tothom. No del món occidental, del món en general. Com nosaltres hem de conèixer també teories de l'hinduisme, una mica de les altres espiritualitats que hi ha en el món.
En què té fe, Pilarín Vallès?
tinc fe en Déu. Jo et dic la veritat, miro qualsevol cosa, el cel, les muntanyes de l'horitzó, un arbre, una marieta, i penso, això no pot sortir de l'atzar, no pot sortir del Big Bang. És una gran disputa que tinc amb tots els meus nets. I al final em donen la raó, perquè el caos no fa mai res ben fet. El caos fa caos i prou.
Avui estem parlant amb Pilarín Vallès, la gran ninotaire de casa nostra. Pilarín, quan vostè sent, perquè estic convençuda que hi ha moltíssima gent que li haurà dit, que li han dit que jo he crescut amb el zoo d'en Pitus, no? de Sorribes, que ara en parlàvem. Què sent vostè quan li diuen això, que tot aquest jovent que ha crescut amb les seves il·lustracions?
Voldria permetre'm demanar-te que no em diguis de vostè, encara que tingui 80 anys. Potser a la ràdio ho hem de fer. Potser és una...
No, Pilarín, jo el que tu em diguis, però per respecte, per tota, per qui és vostè, per l'edat i per tota la seva obra, millor em surt dir-li així, però si vostè m'ho demana, jo li canvio.
Si et surt, també està bé, perquè també la gent hem de fer allò que ens surt del cor, eh?
Exacte.
Esclar, jo penso, total, ets tu, però tu dius, això és una dona molt vella.
No,
però... És molt natural, és molt natural. Doncs, això, quan em trobo algú que em diu he comprat els teus llibres pels meus nens,
sí,
perquè jo els vaig llegir quan era petit. Per mi és el millor premi, la millor felicitat que puc tenir en un dia. Pensar que he traspassat alguna generació. Però nosaltres érem d'aquella generació que la moda era molt despòtica. I la moda dura 2 anys. I al cap de 2 anys s'ha acabat la moda. Jo, quan feia 2 anys que dibuixava, i 5, i veia que encara m'encarregaven coses, estava contentíssima. Però pensava, mira, encara no has acabat de passar de moda del tot. I ara que veig que no he acabat de passar de moda, em fa una il·lusió. Els 80 anys.
Home, t'ho diràs. I, Pilarín, més que res també, nosaltres et recordem, bé, per tota l'obra, gran obra, que ara estàvem parlant, gairebé 1.000 llibres il·lustrats, si és que no ja ha arribat ja la Pilarín, però, per exemple, en Pau i la Laia, no?, són dels pocs personatges protagonistes, sí, no?, que has dibuixat.
Sí, sí.
Pilarín, el fet de que no hagis, o sigui, que no tinguis una connexió o un enllaç, o que depenguis d'un personatge concret, creus que t'ha fet més lliure a l'hora de dibuixar?
Això ho discutia moltes vegades amb en Picanyol, que per cert tinc un record per ell que no fa gaires dies que s'ha mort.
Correcte.
Que és de les millors persones que he conegut i dels millors dibuixants. Però com a persona era immens. És la persona que li he vist una fe més sincera i més operativa. Era molt maco, en Picanyol. I ell sempre deia, a vegades el mataria, Nalota, el bruixot. I ajuda molt amb un dibuixant. Per exemple, l'Hergé té el Tintín, i és molt famós pel Tintín. Ajuda molt a fer-te famós, perquè la gent t'identifica amb aquell personatge. Però artísticament et colla molt. I en aquest aspecte jo he tingut algun personatge, però no tan importants com perquè m'hagin collat. I en el fons m'han donat molta llibertat, molt camp per córrer. Potser ha estat pràctic no tenir un personatge tan cèlebre.
Pilarín, ara farem una cosa, ja ens queden pocs minuts, estaríem parlant més de tota la teva gran trajectòria, però avui hem preparat, no sé si la coneixes, possiblement la puguis conèixer, la Franzina Alsina. La Franzina... Sí, és grafòloga i li hem demanat si ens podria doncs explicar què hi veu al darrere de la teva signatura. Et sembla si l'escoltem?
Sí, sí, em sembla molt perquè la sento a vegades en aquesta ràdio.
Vinga.
La Pilarín Vallès ens signa només amb el nom, Pilarín. I ho fa d'una forma molt clara, amb una escriptura, diríem, com a molt, molt fresca, molt juvenil, com a molt innocent. I això també ens està ja mostrant que tenim una persona que és, té un punt d'ingenua. És a dir, aquí ens està marcant aquesta ingenuïtat, aquesta innocència. El fet de firmar només amb el nom és molt típic de les persones que han aconseguit tenir un lloc a la societat o fer-se conegudes o famoses pel seu propi treball, pel seu propi esforç. Llavors, és com elles mateixes es reflecteixen, o sigui, no necessiten res més, Pilarín i prou, perquè és arribat on ha arribat gràcies al seu treball i al seu esforç. Llavors, aquí, en aquesta, veiem que el que ens destaca, si mirem la proporció de les lletres, la lletra A de Pilarín és sumament desproporcionada, va gran, perquè pràcticament és tan gran com la L que la antecedeix. Llavors, la lletra A reflecteix l'afectivitat. Al ser una lletra A tan gran, ens està mostrant una persona que tota ella és cor. Ella, com diríem, és més cor que raó. Ella és tot, tot amor, no? D'entrega, perquè a més és una lletra molt oberta, de deixar entrar a tothom. Confia en la humanitat i és un cor per estimar. També fa gràcia perquè si miréssim la mida, veiem que comença amb una amplada i es va fent petita pel camí. Això li diem un tamany gladiolat, una mida gladiolada. Llavors, qui escriuen amb la mida gladiolada ens diuen que són persones com a molt astutes. O sigui, ella pot ser ingènua, pot ser molt innocent, però és astuta. I sap molt bé com penetrar en el pensament, en la manera de fer del qui té al davant. O sigui, és una persona que sap connectar molt bé amb la persona que tindrà al davant, amb qui s'ha de relacionar. Després veiem que està somratllada i el somratllat és de la mateixa mida que la part gràfica. O sigui, és de la mateixa mida que el Pilarín. Llavors, aquest somratllat que té la mateixa mida que la part gràfica, el que ens està mostrant és que amb ella li agrada que li reconeguin allò que fa. Ella ja sap que va, però li agrada que li diguin que bé que t'ha quedat, o que bé que ho ha fet, o quin treball més ben realitzat. O sigui, ella no necessita adulació, perquè ella ja sap que va, però li agrada que li diguin quan les coses les fa bé. També mostra que amb ella és una persona que li agrada tocar sempre de peus a terra, encara que sembla que doncs, potser no hi està tant. Doncs sí, és una persona amb els peus a terra i que li agrada les coses, saber quin terreny està trepitjant i sentir-se que té els peus ben assentats. No és una persona utòpica ni que sí, estigui més per coses més elevades, sinó que li agrada les coses de factibles i terrenals i tocar de peus a terra. En conjunt, és una assignatura molt maca i el que mostra és això, no? O el que més crida l'atenció és aquesta quantitat d'amor que té per donar i per rebre. I també aquesta innocència d'ella, aquesta ingenuïtat com a natural. O sigui que, molt bé, és una assignatura molt bonica.
Pilarín.
Que interessant.
T'ha agradat?
M'ha semblat tan interessant. Coses que jo no hagués vist tan ben analitzades. Li agraeixo moltíssim.
Li agraïm,
aquest
doncs,
anàlisi.
A la Francina Alzina, aquest anàlisi que nosaltres dèiem. Quantes coses surten d'una assignatura,
I tant, i tant, i tant. I tant, el que arriben a veure. Però, a més, especifica per què, no? Perquè a vegades pots dir aquesta persona és així, és així. Però el interessant és que ho explica per què, Per què aquell traç explica aquesta cosa, aquella altra. per mi ha set preciós sentir-ho.
Pilarín, jo em quedo, ara ja estem gairebé fora de temps, però em quedo amb el que ha dit la Franzina. La Pilarín Vallès és un cor per estimar.
Tant de bo que fos veritat, tant de bo que fos veritat, sí que m'he sentit molt estimada la vida i m'he sentit que havia d'estimar molta gent, perquè potser el que he rebut no m'ho acabava de mereixer, però la gent m'ho han donat perquè són bona gent com vosaltres mateixos.
Pilarín, ha estat un plaer. Nosaltres hem començat felicitant aquests 80 anys, però és que també t'hem de felicitar aquests 18 anys del premi que porta el teu nom, el Premi Pilarín Vallès de contes per nens i nenes de l'Obra Social Sant Joan de Déu, Pilarín?
Rient, mira, ja fa 18 anys que estem amb aquest tema, que és un tema que m'encanta, perquè, per exemple, els nens sobre això de la Covid han estat tan reflexius, tan responsables, increïble, increïble, de quina manera tan seriosa s'ho han pres. M'ha sorprès moltíssim.
Doncs ara en parlarem d'aquest Premi Pilarín Vallès, però primer de tot et volem acomiadar, però ho volem fer d'una manera especial. Pilarín, moltes gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Estel. Saps que des d'aquí, des d'aquesta casa, des de Ràdio Estel i Catalunya, Cristina, tenim un amor infinit i etern. Escoltarem aquesta cançó d'Edith Piaf. Ja ho deies tu, Rient de rient.
Moltes gràcies.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
I creus que és tan senzill que pots amb tot, quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot estava vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit més mig ofegat, m'atreveix el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé, que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps.
El confinament ens ha regalat històries de tota mena. Una experiència compartida però viscuda de manera ben diferent a cada llar, a cada poble, a cada ciutat. Vivències úniques que han transformat les persones i el món sencer. I com han viscut aquesta experiència els més petits de casa? Aquest era el punt de partida del 18è Premi Pilarín Vallès. L'obra social Sant Joan de Déu i l'editorial Mediterrània han fet públic el veredicte d'una de les edicions amb més participació de la història del Premi de Contes Escrits per Nens i Nenes. Noemí Pes, responsable dels Premis Pilarín Vallès de l'obra social Sant Joan de Déu. Què tal, com està? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta 18a edició ja dels Premis Pilarín Vallès de contes escrits per nens i nenes.
Sí, arriba aquest any a la majoria d'edat el premi, amb molt bona salut.
Expliqui'ns una mica com ha estat aquesta evolució i aquesta arribada, aquesta majoria d'edat dels Premis Pilarín Vallès.
Doncs mira, el premi va començar, bueno, fruit de la iniciativa de l'editorial Mediterrània. Fa 7 o 8 anys també s'hi va afegir l'obra social Sant Joan de Déu. I és un premi, això, en el que les escoles cada any ens han obert les portes, sobretot perquè els nens s'expressin i treballin a través dels contes, doncs, l'educació en valors, no? I hem tractat temes de tota mena, des del joc, la crisi, la solidaritat, els avis, la Mediterrània. Aquest any creiem important, doncs, parlar del confinament, precisament com una experiència molt propera als nens i que creiem necessària que també ho expressessin d'alguna manera.
Mm-hmm. I com han vist els nens i nenes el món per la finestra?
Doncs la veritat és que teníem dubtes de si tindrien ganes de parlar, no? Després d'una experiència tan forta i tan extraordinària en les seves vides, vam arribar al setembre amb certes dubtes de si tindrien ganes de seguir-ne parlant. I la veritat és que jo crec que ha sigut com una catarsi col·lectiva. Hem parlat molt des de la primera persona, des de la pròpia experiència, i ens han parlat una mica de tot, però sobretot dels vincles que han establert amb la família, el com han trobat a faltar l'escola, els amics, per tant, de coses com molt essencials. També ens han parlat de solidaritat, de molta imaginació i creativitat per fugir de l'avorriment. Hem trobat molts elements que crec que agradaran a l'hora i que ens ha fet molt difícil també triar els contes.
Ara en parlarem d'aquestes 17 històries, no?, que han estat escollides pel jurat del Premi de l'Editorial Mediterrània, també, que, per cert, aquesta editorial recollirà en un llibre recull, no?, il·lustrat justament aquests contes per la mateixa Pilarín Vallès.
Correcte, sí, cada any el que fem és triar 5 contes de cada categoria. Aquest any han sigut 6 de la categoria de cicle inicial, 5 del cicle mitjà i 5 de la cicle superior, i una d'educació especial perquè hi ha hagut poca, en aquesta categoria hi ha hagut poca, diguéssim, participació. Però en qualsevol cas sí que hem escollit 17 contes que seran il·lustrats per la Pilarín i que el mes de juny doncs, tindrem el conte per el llibre, editat per l'Editorial Mediterrània, a punt per portar els guanyadors i per repartir de cara al mes de setembre a totes les escoles de Catalunya.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Noemí Pes, ella és responsable dels Premis Pilarín Vallès de l'Obra Social Sant Joan de Déu. Qui forma aquest jurat del Premi Pilarín Vallès?
Doncs en total són al voltant d'una quinzena de persones del món vinculat al món de la literatura, de l'educació, i bàsicament doncs, bueno, el presideix la Pilarín Vallès i després hi ha llibreters, professors, editors, escriptors, una mica un ventall de gent que ens ajuda cada any a llegir el volum de contes que ens arriba, que són molts.
Quants es presenten, Noemí?
Perdona?
Quants contes es presenten, perquè ens puguem fer una idea?
Doncs mira, aquest any hem tingut una participació bastant extraordinària, o ha crescut, si més no. Estem sempre entre el voltant dels 700 i els 1.500 contes, aquest any han sigut 1.200 contes. Per tant, creiem que ha sigut una temàtica que ha fet que hi hagués bona acollida. Per tant, hem tingut una bona participació, aquest any estem contents.
Uh-huh. I per cert, des de l'any passat, si no m'erro, s'inclou un jurat infantil també, no? Perquè donin la seva visió. Això és molt interessant. Explica'ns-ho.
Mira, des de fa dos anys la temàtica va ser els drets dels infants i això també ens va fer reflexionar sobre la necessitat d'incorporar les veus infantils als processos de selecció. Vam decidir que els nens havien d'alguna manera de formar part d'aquest jurat perquè a part de portar una mirada fresca i directa del que ells mateixos fan, creiem que era també, si volíem ser coherents amb el que estàvem exposant en aquell llibre dels drets dels infants, incorporar-los. I això ho vam fer aquesta és la segona edició, d'incorporar nens que ens envien el seu vídeo, ens expliquen una miqueta per què creuen que volen i poden ser jurat infantil del premi i ens ajuden a llegir els contes i a triar-los. Per tant, tenen dret a vot com qualsevol altre membre del jurat.
I des de l'any 2012 vau decidir incloure també una novetat, no?, en el Premi Pilarín Vallès, fruit de la immensa quantitat de contes que ara ens estaves explicant, no?, aquest any amb una xifra rècord. Clar, són contes amb interessants reflexions i punts de vista dels més petits, i vau creure important doncs afegir-la una figura d'un expert, no?, amb l'objectiu de fer una anàlisi d'aquests contes, no?, es podien treure molt de suc.
Sí, de fet, això ha sigut una cosa que hem anat fent al llarg d'aquests últims o aquests darrers anys, com dius, des del 2012. Un expert ha agafat tota la informació que s'expressa en els contes i d'això n'extreu un estudi sociològic que hem anat publicant també arrel del conte. Aquest any, per això, tenim una novetat i aquest estudi no serà un estudi potser tan acadèmic, però sí més de difusió i que esperem que arribi a molta més gent, i l'escriurà una periodista que és l'Anna Manso. Ens farà un article que publicarem en breu en algun mitjà generalista i que també recollirà aquesta mateixa mirada dels infants que fan sobre la temàtica. Per tant, al final és un material molt valuós. Nosaltres creiem que val la pena transmetre, precisament per recollir aquestes veus dels infants que comentàvem abans, que també recollim amb el jurat, doncs veure una mica què en pensen i perquè sigui també una eina tant per educadors com per famílies.
Noemí, escoltem prou els infants?
Si més no, tenim algunes eines i nosaltres intentem des del Premi Pilarín posar a l'abast precisament dels infants aquestes eines. Creiem que si ens escoltem més segurament trobarem reflexions molt interessants, perquè la seva mirada doncs no està contaminada probablement com la poden estar la dels adults. Per tant, és una veu que cal escoltar, si més no.
Nosaltres recomanem 100% que entreu al web de premipilarinvallès.org, perquè aquí, des d'aquesta magnífica web dels premis, no?, també elaboreu a partir d'aquests contes una interessant eina per mestres i famílies, no?, per repensar coses a partir d'aquestes opinions, justament, dels infants.
Exacte. De fet, tenen en la mateixa web, poden trobar tant mestres com educadors o famílies doncs, tots els estudis d'anys anteriors i allà trobaran doncs, aquestes opinions que els infants han basat en els contes i que un expert ha recollit i que a més ho han fet molt bé, no?, els últims anys. Doncs, Miquel Àngel Assomba ens ha explicat què pensen els infants sobre la diversitat. L'any anterior, l'Anna Maria Novella, també professora de la Universitat de Barcelona i pedagoga, ha recollit aquesta veu dels infants sobre els drets dels infants, no? O sigui, sobre aquests drets que a vegades molts infants ni coneixien que tenen i que a través del conte van descobrir alguns i altres van reflexionar sobre ells per donar la seva veu. I jo crec que això és una eina molt, molt valuosa pels mestres i pels educadors i per les famílies per acostar-se una miqueta a aquesta veu que a vegades deixem d'escoltar.
Mm-hmm. Què ha portat la Pilarín Vallès en l'educació dels nostres petits?
Bueno, la Pilarín Vallès jo crec que forma part del patrimoni infantil de tota una generació, no? Ja és com l'àvia de Catalunya, és una persona forta, és una persona afable, és una persona que al final ens dona aquesta alegria, no? I aquesta mirada infantil que no es perd tot i l'edat. I que a través de les seves il·lustracions, que al final també ens uneixen, crec que és com el patrimoni que tenim i que estem tan contents de poder que any rere any seguir comptant amb ella, que ens fa aquestes il·lustracions tan boniques pel llibre. Mm. Perquè els nens l'estimen amb bogeria. O sigui, cada vegada que hem pogut fer la festa del Premi Pilarín, doncs, quan ha vingut, ha sigut com una alegria per tots i per ella, també.
Tu creus que han canviat els nens d'avui en dia? És el mateix un nen de fa 50 anys a un nen del dia d'avui?
Bueno, jo crec que en el fons hi ha punts en comú. Està clar que la infància i les generacions van canviant i la cultura i el que els envolta i l'entreteniment potser són diferents, però al final el joc, la imaginació, la creativitat, l'alegria i la innocència són punts en comú que segueixen presents.
I a part és una mica el que deies, no, Noemí? L'essència innata, aquesta alegria innata que transmet i la Pilarín Vallès, no? En ella mateixa.
Sí, sí, totalment. És aquesta persona doncs, que amb aquest somriure, no? Sí. Mig pícar que té, doncs, és una mica el que transmet a través dels seus ninots, no? Com que ella diu sempre, que és ninotaire.
Exacte, doncs, sí, sí, sí.
És aquesta Pilarín que ens agrada tenir i que ens fa tan feliços cada any.
Noemí, breument, podem dir, no?, els noms d'alguns dels guanyadors del recull dels contes premiats, només perquè ens expliqui res, per exemple, jo ara t'ho dic així, no entenc què passa, és el del col·legi La presentació de Reus. Molt clar, no?, aquest títol.
Bueno, és aquesta, no?, aquesta sorpresa, aquesta vivència de 15 dies de vacances, no? Els contes expressaven això, me'n vaig 15 dies de vacances i després començaven a veure. Ostres, no són 15 dies, és una cosa que m'està fent nosa, no?, que aquests dies de festa no són tant dies de festa, sinó d'una cosa ben diferent, no? Sí, sí.
O un altre, per exemple, un altre guanyador del cicle mitjà va ser el Col·legi Claret de Sabadell amb Una primavera viatgera.
Sí. Aquest és un dels contes aquest que intenta fugir, no?, d'aquestes quatre parets que el confinament ens va posar obligatòriament, i a través de la imaginació doncs, els nens han sabut això, viatjar a través de casa, de la finestra, de l'ordinador, no?, també hi ha aquest viatge per l'ordinador, tot de contes que intenten travessar les parets per fugir de l'avorriment.
Uh-huh. I un altre estem fent un recull, el nom dels guanyadors els trobareu doncs, a la pàgina de Premi Pilarín Vallès.org, però per exemple, un altre guanyador en aquest cas del cicle superior és l'Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat amb El meu desig, no? Quin desig? Sí.
Doncs el desig és el d'un nen que la seva mare pateix la malaltia i que s'ha allunyat d'ella. I bueno, una mica representa això que us comentava, no? Aquest vincle tan important que és per les criatures, que amb el confinament encara s'ha fet més palès, no? El vincle amb les famílies, amb el pare, amb la mare, amb els avis, el confinament ens ha fet valorar realment el que tenim a prop.
I ja per acabar, aquest guanyador d'educació especial des del Carmel, des de Barcelona, no? Aquest l'avi en el confinament, no? La figura de l'avi. Mm.
Bueno, jo crec que aquest és una figura cabdal amb molts dels contes que s'han presentat, no? Els avis, com els nens han trobat a faltar els avis durant aquesta etapa tan extraordinària de les seves vides, no? I com han vist com i quines ganes tenien de retrobar-se amb aquesta figura tan important en les seves vides.
Mm-hmm. Doncs Noemí Pérez, responsable dels Premis Pilarín Vallès de l'Obra Social Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista. I nosaltres, si et sembla, ens acomiadem i ho fem amb ells, amb els doctor Prats, que han estat, doncs, que han format part de la banda sonora, no?, d'aquest any i mig, amb una d'aquelles cançons, no?, que criden a l'optimisme, no?, i una mica als valors, no?, que comentaves tu dels propis contes dels nens i nenes que han participat en aquests premis, aquesta solidaritat, no?, i aquesta excepcionalitat del moment. Si et sembla, l'escoltem i et donem doncs, això, les gràcies i enhorabona per aquests 18 anys.
Gràcies a vosaltres.
I creus que és tan senzill que pots amb tot. Quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop. I tu, pensant que tot està vençut, ho vas provant un cop i un altre, donant cops de cap contra el mateix mur. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló, i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot anirà bé. quan de cop la sort s'apagui. Si estem junts serà més fàcil, al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps. I si demà ens trobem un nou camí, però la sortida és tan borrosa i la por ens va fent cada cop més petit. És aprendre de les derrotes, que guanyar és seguir lluitant. I lluny a l'horitzó, de cop cau el taló i un crit mig ofegat m'atravessa el cor com una daga. Només vull sentir-te dir que al final tot cop la sort s'apaguin, si estem junts serà més fàcil, al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou s'ho endurà el temps, al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apaguin, si estem junts serà més fàcil, al final tot anirà bé. Que aviat tot el que cou, que aviat tot el que cou, s'ho endurà.
El protagonista, amb Mercè Raga.
Doncs fins aquí el programa d'avui. El protagonista ha compartit, però si més no, la clara protagonista ha estat ella, Pilarín Vallès. Hem volgut parlar amb ella directament, també hem parlat de la seva obra, de la seva vida i també aquest premi que arriba a la seva 18a edició. Esperem que us hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció.